Molt bona tarda, benvinguts. Això és Blues Barrel House. Transmitint en directe des de Ripollet Ràdio, al 91.3 de la freqüència modulada. El meu nom és David Giorcelli, tot un plaer, i el control de so el senyor Jordi Puy. Com a cada dilluns dins d'aquest espai, farem una travessia on el principal protagonista serà el blues, amb tota la seva diversitat. Avui el fil conductor serà grans big bands i orquestes a la història del jazz. Bé, estem escoltant el senyor Lionel Hampton amb la seva orquestra. De Lionel Hampton no direm gaire cosa, ja que ja el vam esmenar al darrer programa, quan parlàvem del Cabo de l'Oixet. Així que si voleu saber més d'ell, aneu al programa, aneu a la pàgina web a ripolletradio.cat i allà trobareu Blues Barrel House i tots els programes que estem transmitint aquí en directe. Però bueno, sí que comentaré que Lionel Hampton va néixer a Kentucky l'any 1908 i va morir a Nova York el 2002. Va ser vibrafonista, pianista, bateria, cantant i director d'orquestra de jazz. Hampton va ser el primer vibrafonista de jazz i una de les grans figures a la dècada dels 30. Ok, dit això, parlem de les big bands. Les big bands apareixen com a resultat de l'expansió del jazz de New Orleans i es produeix a conseqüència dels canvis que el concepte d'arranjament musical experimenta en l'estil Nova York, a mitjans de la dècada del 1920, que tenen com a conseqüència l'aparició del swing. I què és el swing? La música swing és un estil del jazz que es va originar als Estats Units cap a finals de l'any 1920, convertint-se en un dels gèneres musicals més populars del país durant els anys 30. El swing utilitza instruments habituals en el jazz, com una secció rítmica formada per piano, contrabaix i bateria, metalls com trompetes i trombons, instruments de vent fusta com saxofons i clarinets, i molt ocasionalment instruments de corda com violí o guitarra. El swing utilitza preferentment tempos mitjans i ràpids, generalitza els riffs melòdics i allibera el paper del bateria de certes restriccions que havia tingut fins aleshores. El conjunt característic de l'estil va ser la Big Band, adquirint més, cada vegada més importància, al paper del solista. Destaquem en aquest estil músics com Fletcher Henderson, Benny Goodman, Duke Ellington o Count Basie. La denominació d'aquest estil com swing es consolida cap a l'any 1935, en produir una identificació del mateix amb un dels elements més característics en la interpretació jazzística que, des de mitjans de la dècada dels anys de l'any 1920, es coneixia precisament com swing. Anem a parlar dels seus protagonistes. Ok, el primer que ha seleccionat el senyor Harry James. Harry Hack James, Nova York 1916, Las Vegas 1983, va ser un director de Big Band i trompetista nord-americà. Fill d'un director d'orquestra d'un circ itinerant, a l'edat de 10 anys va rebre lliçons de trompeta del seu pare, que el va sotmetre a una dura disciplina musical. L'any 1931 la família es va traslladar a Beaumont, Texas, i James va començar a tocar amb orquestres locals de ball. Es va unir al popular Ben Pollack l'any 1935 i el 37 es va anar a l'orquestra de Benny Goodman. Al febrer de 1939, Harry James va debutar amb la seva pròpia Big Band a Filadèlfia, amb la qual seguiria treballant fins als anys 80. La seva va ser la primera orquestra en què va treballar de forma continuada amb el senyor Frank Sinatra. Anem a escoltar el tema Rollin' de Dueshu, que està inspirat en la gran pianista Mary Lou Williams. Rollin'. Molt bé, estàvem sentint el senyor Harry James i ara anem amb un altre dels protagonistes del programa d'avui de Blues Barrel House, Senyor Bob Crosby, aquest que va néixer a Washington el 1913 i va morir a Califòrnia l'any 1993. Va ser un cantant i líder de banda d'estil Dixieland, conegut per formar un grup musical anomenat els Bobcats. Juntament amb la seva Big Band, es va especialitzar en jazz Dixieland, presagiant el retorn del jazz tradicional a la dècada dels 1940. Anem a escoltar el tema Stompin' at Savoy, juntament amb la veu femenina de la Judy Garland. Aquesta va ser una actriu i cantant nord-americana. Entre els premis que ha rebut al llarg de la seva trajectòria es troben el Premi Oscar, el Globus d'Or, el Cecil B. DeMille, el Grammy i el Premi Tony. Anem a escoltar un tema del senyor Bob Crosby que es diu Stompin' at Savoy.
Savoy, the home of sweet romance. Savoy, it wins you at a glance. Savoy gives happy feet a chance to dance. Your form just like a clinging vine. Your lips so warm and sweet as wine. Your cheeks so soft and close to mine. Divine. How my heart is singing while the band is swinging. Never tired of romping. Stomping with you at the Savoy. What joy, a perfect holiday. Savoy, where we can glide and sway. Savoy, there let me stomp away with you.
Bé, era la veu de Judy Garland, una gran veu, amb l'orquestra del senyor Bob Crosby. Bé, ara és el torn de Glenn Miller. Paraules majors. Alton Glenn Miller, Iowa, Estats Units, 1904, Canal de la Mànega, 1944. Director de Big Band, trombonista, compositor i arranjador nord-americà. Malgrat el seu virtuosisme com a instrumentista, Glenn Miller va aconseguir la fama gràcies a la seva habilitat pels arranjaments musicals, els quals va dotar d'una singular manera d'entendre el swing. Després d'iniciar la seva carrera musical a principi dels anys 20 en la companyia de Boy Center, a Denver, es va traslladar a Los Angeles, on entre 1926 i 28 va tocar a l'orquestra de Ben Pollack. Va realitzar els seus primers enregistraments amb aquesta formació. L'any 1937 va crear el seu primer conjunt i gràcies a la balada Moonlight Serenade i a les retransmissions radiofòniques en directe es va donar a conèixer a tot el món. A partir d'aquest moment es van anar succeint els èxits. En només 4 anys, del 1939 al 43, va col·locar 69 temes al top 10 de les llistes, xifres que ni tan sols Elvis Presley o The Beatles arribaren a assolir en tota la seva carrera. Amb l'entrada dels Estats Units a la Segona Guerra Mundial, Glenn Miller es va enrolar a les Forces Armades fins que se li van permetre tornar a reunir a la seva banda i tocar la seva música per les tropes amb l'objectiu d'elevar la seva moral. L'Army Air Force Band composada per 42 músics. Va protagonitzar constants retransmissions radiofòniques a Estats Units i Anglaterra durant l'any 1943 i 44, i diversos concerts en directe. Durant el trajecte cap a aquests concerts, que Miller pretenia oferir a París, alliberat, va morir en un accident aeri. Anem a escoltar el clàssic Moonlight Serenade. Increïble tema, Moonlight Serenade, serenata sota la llum de la lluna. Tot un clàssic. Bé, continuem el programa. Ara és el torn del senyor Erskine Hawkins. Bé, aquest senyor va néixer a Alabama el 1914 i va morir a New Jersey 1993. Va ser un trompetista nord-americà i líder de Big Band. És més recordat per compondre l'estàndard de jazz Tuxedo Junction l'any 1939 amb el saxofonista i arranjador Bill Johnson. La cançó es va convertir en un èxit popular durant la Segona Guerra Mundial, arribant al número 7 a nivell nacional a la versió de l'orquestra del mateix Erskine Hawkins i al número 1 a nivell nacional amb la versió de l'orquestra de Glenn Miller. Anem a escoltar el tema Tuxedo Junction. Thank you. Bé, continuem la travessia aquí a Blues Barrel House, avui parlant de les big bands i de les grans orquestes del jazz. Anem a parlar del senyor Jimmy Dorsey. Aquest senyor va néixer a Shenandoah, a Pennsylvania, l'any 1904, i va morir a Nova York el 57. Va ser un destacat líder de big band, compositor, clarinetista, saxofonista i trompetista de nacionalitat nord-americana, conegut per compondre els temes I'm Glad There Is You i també It's a Dream in Me. El seu nom complet era James Francis Dorsey, sent també conegut com J.D. Era fill d'un professor de música i germà del gran Tommy Dorsey, que també va ser un destacat músic. De jove, tocava la trompeta i actuava en el vodevil. L'any 1915 va passar a tocar el saxofon alt, aprenent posteriorment el clarinet. Jimmy Dorsey tocava un clarinet dotat d'un sistema de claus Albert, en contra de l'habitual sistema Boehm utilitzat per la majoria dels seus contemporanis, entre ells Benny Goodman i Artie Shaw. Anem a escoltar el tema de Jimmy Dorsey, Jazz Singing. És el tema del senyor Charles Barnett. Aquest senyor va néixer a Nova York el 26 d'octubre del 1913 i va morir el 4 de setembre del 91. Va ser un músic americà de jazz, saxotenor i director de big band. També tocava l'alt i el soprano. Va començar la seva carrera musical als 16 anys, actuant al Waldorf Astoria l'any 1929 i formant després un grup amb el que va tocar durant diversos anys al començament de la dècada dels 30, amb vaixells de creuer per l'Atlàntic, el Mediterrani, tocant preferentment el saxo tenor. L'any 1933 forma la seva primera big band, en un estil molt influenciat per la Duke Ellington, encara que solia interpretar arranjaments a Fletcher Henderson, Don Redman o Benny Carter. Tocant ja el saxo alt, va dirigir la seva orquestra durant més de 3 decennis i va ser la primera banda blanca a tocar l'Apollo de Harlem l'any 1934, alhora que, en contra del racisme tan assentat de l'època, va incloure amb freqüència músics negres en la seva banda, no només com a convidats, com va ser el cas dels seus contrincants Benny Goodman o Artie Shaw, sinó com a membres de les seccions instrumentals, tals com Charlie Chambers, Tommy Young, Roy Eldridge, Oscar Pettiford, Len Horn i molts altres. Anem a escoltar un tema del senyor Charles Barnett que es diu Lambie. El tema Lambie del senyor Charles Barnett. I anem amb un altre dels molt grans. Ara parlem del senyor William Basie. Aquest senyor va néixer a New Jersey 1904 i va morir a Hollywood, Florida 1984, més conegut com a Count Basie, que va ser un director de big band i pianista de jazz. Es tracta d'un dels músics de jazz més populars de la història, vinculats pràcticament durant 50 anys a la direcció d'una gran banda d'important influència en determinats registres estilístics del jazz associats, sobretot al swing i a la seva corrent més tradicional. Fill de pares músics, Dace va rebre les seves primeres lliçons, així com dels pianistes del carrer de Harlem, especialment del senyor Fats Waller. El seu primer treball professional va consistir en acompanyar uns intèrprets de vodevil i formar part d'un grup musical que es va formar a Kansas City l'any 1927. També hi va treballar com a productor de pel·lícules de cinema mut. Basie va abandonar la banda a principis de 1929 per tocar amb altres orquestres, entre les que hi havia la portada de Benny Moten, Després de la mort d'aquest, el 1935, Basie va treballar durant un temps com a solista abans de formar la seva pròpia orquestra inicialment anomenada Barons of the Rhythm, que incorporava molts antics membres de la banda com Walter Page al baix, Freddie Green a la guitarra, Joe Jones a la bateria i Lester Young al saxo tenor. Jimmy Rushin es va convertir en el cantant. El conjunt es va constituir en el club de Reno de Kansas City i va convertir-se en una persona coneguda gràcies a la ràdio. El periodista i productor John Hammond, després d'escoltar-los, els va recomanar a diversos agents i companyies discogràfiques. Com a resultat d'això, l'orquestra va marxar de Kansas City l'any 1936 i va signar un contracte amb el Grand Terrace de Chicago, després de la qual cosa li van seguir concerts a Buffalo i a Roseland, a Nova York. El seu primer enregistrament va ser en Decca Records el gener de 1937. Va tornar a Chicago i després al Ritz-Carlton Hotel de Boston. El seu enregistrament de One O'Clock Jump es va convertir en el seu primer tema de les llistes d'èxits al setembre de 1937. Més tard, després de convertir-se en el seu tema més popular, va ser incorporat al Grammy Hall of Fame. Anem a escoltar el tema gravat en directe a Montreux l'any 1977, Splunky. We'll be right back. molt gran el senyor Count Basie. Bé, ara deixem el piano del senyor Count Basie i ens endinsem a la bateria del senyor Buddy Rich. Aquest senyor, Buddy Rich, va néixer a Nova York l'any 1917 i va morir a Los Angeles el 1987. Va ser un bateria nord-americà de jazz, representant del swing, bop i, en general, del jazz de les big bands. Es tracta d'un dels músics més prestigiosos en l'àmbit de la bateria jazzística, reconegut per la seva tècnica, rapidesa i habilitat en els sols. Buddy Rich va començar a tocar la bateria en el món del vodevil com Traps, The Drum Wonder, quan tenia només 18 anys d'edat. Va ser completament autodidacta i la seva formació inicial la va realitzar a través de les seves actuacions en el vodevil, alternant la seva faceta de músic amb la de ballarí i cantant. Cap a 1938 va descobrir el jazz i va tocar en el grup de Joe Marsala, d'on va sortir per entrar a l'orquestra de Bunny Berrigan. Durant 1939 va tocar amb Artie Shaw, en una època en què la seva orquestra era la més popular. I després, de 1939 a 1945, amb un parèntesi per complir el servei militar, amb Tommy Dorsey, en una etapa històrica. Durant aquests anys es va fer obvi que Buddy Rich era el rei de la bateria, havent destronat a un altre gran talent com Gene Krupa. Igual que aquest últim, la prestigiosa fàbrica de bateries Slingerland va editar una sèrie de la seva famosa caixa Radio King amb la signatura de Rich. L'any 1966, Buddy Rich va formar una big band que seria la seva ocupació principal en els seus últims 20 anys de vida. El seu cor li va començar a ocasionar problemes l'any 1983, però va ser impossible que renunciés a la música fins a la seva mort, produïda per un atac de cor l'any 1987. Escoltem el tema Love for Sale, també és un directe al Chess Club de Hollywood. Thank you. espectacular, Buddy Rich, increïble. Quina forma de tocar la bateria, quina bèstia. Bé, entrem amb el següent personatge i déu-n'hi-do quin personatge. Estem parlant del senyor Duke Ellington. Aquest va néixer a Washington l'any 1899 i va morir a Nova York l'any 1974. Va ser un compositor, pianista i líder de Big Band, el que li va portar una carrera més de 50 anys, des de 1923 fins a la seva mort. Nascut a Washington, a partir de mitjans dels anys 20 va viure a la ciutat de Nova York i va guanyar un perfil nacional a través de les seves aparicions amb l'orquestra al Cotton Club, a Harlem. En una dècada dels anys 30, la seva orquestra va sortir de gira a Europa, tot i que és considerat una figura fonamental a la història del jazz. Alguns dels membres de la seva orquestra, com el saxofonista Johnny Hodge, són considerats part del millor dels millors músics de jazz. Ellington es va unir a la més coneguda unitat orquestral a la història del jazz. Alguns membres es van quedar a l'orquestra durant diverses dècades. Sovint, col·laborant amb d'altres, Ellington va escriure més de 1.000 composicions, amb moltes de les seves obres convertint-se en estàndards. També va gravar cançons escrites per als seus companys de banda, per exemple Caravan i Perdido, del senyor Juan Tizol, el que va donar un tint espanyol a la Big Band de jazz. Seguit d'una presentació en el Newport Jazz Festival el juliol de 1956, Ellington i la seva orquestra van gaudir d'un gran renaixement de la seva carrera i es van embarcar en gires mundials. Ellington va gravar per a la majoria de les companyies discogràfiques nord-americanes de la seva era. Va actuar en diverses pel·lícules, va compondre per a diversos films també, així com per a musicals. Anem a escoltar un tema de la Big Band del senyor Duke Ellington, de nom Cherokee. Thank you. Ok, entrem amb la recta final del programa. Avui estava enfocat més a les big bands i a les orquestres de jazz de tota la història. El següent protagonista es diu Raymond Antonini, més conegut com Ray Anthony, senyor que va néixer a Pennsilvània. És un trompetista, compositor i actor nord-americà d'ascendència italiana. Als 5 anys, Anthony es va mudar amb la seva família a Cleveland, on va començar a estudiar trompeta amb el seu pare Guerino. Ray va tocar amb l'orquestra de Glenn Miller entre el 1940 i 41, abans que s'allistara a l'armada durant la Segona Guerra Mundial. Després de la guerra, va formar la seva banda, la Ray Anthony Orchestra. L'orquestra es va tornar molt popular en els anys 50, amb enregistraments que inclouen obres clàssiques com The Bunny Hop i Hokey Pokey, tema musical de Dragnet. Anem a escoltar un medley del senyor Ray Anthony, que són el Peter Gunn i el Tequila. Endavant. Bé, està molt bé esmenar totes les grans orquestres de jazz i de swing de la història, dels seus mites, de les seves grans llegendes, però també està maco esmenar una gran formació de casa nostra que està fent molt de mal, en el bon sentit, per suposat. Liderada per l'incombustible Danny Nello, anomenada Los Mambo Jambo Orquestra. Aquesta forma part del projecte Mambo Jambo, quartet barceloní de rock and roll instrumental composat per en Danny Nello al saxo tenor, Ivan Kubesevich al contrabaix, Anton Yal a la bateria i en Dani Baraldés a la guitarra, on ha reinterpretat diversos temes de la seva discografia, al costat de 12 músics per celebrar el seu desè aniversari i mantindre ben viu el seu so jambofònic. Hem decidit seleccionar el tema La maldición de los rockers. Bé, ara sí, arribem al final del programa. Com sempre, ha estat un plaer. El meu nom és David Giorcelli. Moltes gràcies a Jordi Puy al so, al senyor Toni Miralles. I bé, per despedir-nos, m'agradaria parlar d'un gran músic que tindrem aquesta setmana a Barcelona i que també actuarà a Ripollet. Estem parlant del senyor Rob Stone, harmonicista de Chicago. Per més informació, millor que entreu a la seva web, robstone.com. Bé, fins la propera. Us deixo amb el tema Never Come Back, de Rob Stone.
Never come back, never come back, baby. Never come back, never come back, baby. Never come back, never come back, baby. All right. You can come home tonight. Well, since you've been gone, I've been crying all night long. Ever since I kicked you out, my mind's been full of doubt. When I said never come back, I didn't mean all day. Never come back, never come back, baby. Never come back, never come back, baby. Never come back, never come back, baby. All right. You can go home tonight.